Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, són les 12:05 del dijous, dia 9 de gener. Primer programa de molta comèdia de l'any 2025. Jo els desitjo a tots i a totes, que tingueu un bon any. Això es diu sempre. Què és un bon any? Això és una cosa que ja no ho sé què vol dir, però en tot cas, que sigui felicitat, amor i salut. Però abans, la homilia de molta comèdia. Avui, els reconeguts copistes. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Aquesta és la primera homilia de l'any 2025, després de celebrar això que en diuen les festes de Nadal, que abans era el dia de Nadal, el dia de Cap d'Any i el dia dels Reis Mags. Ara la cosa ha canviat i molta gent, o bastanta gent, sobretot a Sant Cugat del Vallès, marxen de vacances a les platges tropicals, a veure fires de Nadal a Centre Europa i alguns a Dubai, a gaudir de les pistes de neu artificial enmig del desert. Precisament voldria parlar avui d'això de les còpies, de fer una cosa que algú ja va fer. De fet, antigament, en l'època romana, es deia amanuensis o admanum servus, l'esclau o l'oliverg, que l'ofici era d'escriure cartes i altres coses per encàrrec del seu amo. Després es van dir copistes, fins a l'aparició de la impremta, aquells que escrivia folis d'un llibre que també il·luminaven en colors, aquelles petites miniatures en els espais en blanc que deixaven els copistes que escrivien. I molt més tard, fer un detall, seria massa llarg pel que volia explicar, varen aparèixer els copistes de pintures, aquells o aquelles que saben reproduir amb exactitud l'estil dels grans pintors, fins convertir-los en còpies, i no pas obra original d'aquell pintor famós del segle XVI o XIX, per dir alguna cosa. Doncs ara resulta que des de fa uns anys han crescut, i molt, els grups que reprodueixen amb exactitud la música de grups que ja no existeixen o han deixat d'actuar fa molts anys. En diuen tribut. I si ho comento és perquè en el Siglo de Mercantic aquest cap de setmana actua Queen, el grup de l'extraordinari Freddie Mercury, amb un Socias que es mou com ell feia i canta amb una semblança acceptable. Escolteu, han esgotat les entrades, però és que està anunciat una altra per la setmana vinent, que és el The Bruce Springsteen Tribute Band. La pregunta és, per què els amants d'aquests artistes, alguns morts, altres encara vius, els agrada tant anar a escoltar, veure i gaudir d'algú que saben que copia? Que còpia bé, però que còpia, que no és un creador, que no és l'artista que ells i ells estimaven fins a convertir-se en una mena d'ídols. Ho fan bé, això no ho nega ningú, però no han creat res de nou, no han fet allò que van fer els seus referents. Si gaudeixes una pintura de Monet o de Van Gogh, és perquè hi ha creativitat, hi ha un esperit diferent que està fent una cosa diferent. Però si hi ha un copista extraordinari que no només fa una còpia d'una pintura de qualsevol pintor, sinó que inclús es permet fer una pintura nova fent-la passar per autèntica, no deixa de ser un copista. Ja ho sé, germans, cadascú tria el que vol, només faltaria. Però jo entenc que l'originalitat, la creació personal, és intransferible. I dit això, com sempre, benvolguts, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Hem posat aquesta música per presentar el convidat que tenim en aquest moment. És un Chopin, és un nocturn, i la veritat és que no sabia quina posar.
L'esclavada. Aquest nocturn de Chopin.
I qui ens diu l'esclavada és en Carles Martínez. Carles, quina alegria tornar que estiguis altra vegada aquí.
Jo també.
Clar que teníem un problema, i és que l'alegria encara era doble perquè havíem parlat de que la Míriam Alemany pogués estar aquí amb nosaltres, però està treballant.
Sí, sa majestat la reina no ha pogut venir.
Però diem sa majestat la reina perquè, clar, molts d'aquí, molts que ens escolten, o alguns ho saben, precisament quan hi ha pedra i sang, doncs Pere III Cerimoniós aquest any ha sigut un dels dies, era la reina Pere III a la Cerimoniosa. I en aquest cas resulta que, doncs, volíem fer que tots dos vinguéssiu, no tant per parlar de pedra i sang, que ja està passat, sinó per veure què està passant en aquest moment. I el que podem dir és que precisament la Míriam no pot venir perquè en aquest moment està treballant, i molt.
Molt, sí.
Explica'ns-ho, Carla.
Sí, no, està treballant, o sigui, està entrat aquest personatge de la Lídia en el Com si fos ahir, la novel·la de Bendinat, el col·laboró, i, bueno, està tenint un... ha estat un èxit arrollador, perquè, bueno, ha aparegut una ambigüitat de personatge... Res, els dolents.
Els dolents ens agraden.
Els dolents ens agraden.
Bueno, no ens els volem trobar contra nostre, eh?
O sigui, no.
Però
no,
si
no.
Ho podem veure a la pantalla, o si ens ho explica algú que diu havia passat no sé què en ti, a veure, què?
Sí, què? Sempre els dolents tenen una cosa d'aquelles que dius, ai, m'hagués agradat ser això.
I la Míriam està fent aquest personatge que va començar ja fa uns mesos.
Però és que no, ningú ha definit que sigui un personatge dolent. És un personatge inquietant. Que, bueno, ella ha creat un personatge inquietant que es fa molt atractiu perquè vol saber noves aventures d'aquest personatge una miqueta.
Bueno, però això vol dir que hi ha una resposta, òbviament, si no...
Per descomptat, del públic, clar. per descomptat, això. I ens ho hem anat trobant aquests dies, quan hem entrat en un restaurant o anant pel carrer. Veus gent neguitosa que dius, que estan per aquí, t'han conegut. I això és molt divertit.
Hi ha una cosa curiosa amb això, que és la identificació que fa molta gent de l'actor o l'actriu que fa un personatge com si fos el personatge.
Sí, això també passa perquè s'ha creat un sistema de la tele aquí. Ara no sé si és exactament igual, però en una època, jo fa uns 30 anys o així, hi havia una diferència entre sortir a la tele o fer cine. A una estrella de cine, jo me'n recordo, per exemple, que en aquella època, doncs, la Rosa Voladeres estava ajuntada amb el Gabino Diego. I el Gabino Diego anava molt per Terrassa. I jo me'n recordo haver-me'ls trobat a la Cava de Jazz. I la gent ho comentava, però ningú s'acostava. Una estrella de cine era una cosa... era un procés molt diferent. Ets tu que vas en una sala a veure algú, i una altra cosa és quan algú t'entra a casa, que és el que passa amb la tele. Llavors la tele crea una la tele crea com una quotidianitat, com una familiaritat,
la proximitat.
Sí, una proximitat pel fet de que tu entres a casa de la gent. Llavors La rebuda que tens al carrer és diferent en aquest sentit.
Jo no, ara no recordo l'actor, no, parlo de fa molts anys, de les primeres col·laboracions que van fer a TV3,
sí.
I era un personatge dolent,
sí.
I us recordo el carrer Mallorca, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya,
sí.
I anava caminant, i des de l'altre
el van insultar. Sí, i van passat coses de... Sí, a veure, jo el que he dit...
Fulano,
sí.
Ets...
El que he dit abans és molt relatiu. Quan es produeixen fenòmens d'aquests, ara ja imagina't, doncs...
coses... No, en el teu cas, Carles, hi ha també una experiència d'aquests Nadals, que és que TV3 han passat... una obra que jo considero extraordinària, l'obra en si, l'origen real de l'obra, increïble. Jo sempre dic que no hi ha cap autor, cap escriptor que pugui inventar-se res més difícil o més difícil, increïble que la realitat.
Sí, sí.
I que tu has fet en teatre bastant temps,
sí,
que has repetit altra vegada.
Sí, estem dos anys.
I que heu girat per Catalunya.
Sí, per Catalunya hem girat.
Llàstima, sí, que no va venir al Teatre Auditori.
No. És molt curiós, vam anar a Terrassa, no vam anar a Sabadell i no hem vingut a Sant Cugat. Sí, sí.
Bueno, que és l'adversari.
L'adversari.
L'adversari van passar per TV3 aquestes festes de Nadal.
No m'ho creia jo. No m'ho creia perquè feia 4 dies que havíem acabat la gira. De fet, el dia 21 vam acabar a Reus. Després de 2 anys d'aventura intermitent. Perquè això ho vam estrenar a temporada alta de Girona a l'any 2022. Després vam fer el Romeo el 23.
Vam tornar a repetir altra vegada.
Vam tornar a repetir altra vegada el 24 i després hem fet la gira. I vam acabar, l'últim bolo era a Reus, aquest dissabte 21 de desembre, no? I al cap d'uns dies rebo uns missatges. La meva mare em va dir, diu, amb el Pere, Arquillauer, heu sortit a la tele avui amb això de l'adversari. I jo dic, deu ser el recompte de l'any. Vaig pensar jo, deu ser.
Sí,
allò que fan un comentari, què ha passat aquest any una miqueta, no? No, després em trobo allò missatges de WhatsApp que diuen, et veurem el dia 30 a la nit. I jo dic, amb què? Diu. I diuen l'adversari. I jo dic, coi?
Sí.
Efectivament. I llavors vaig fer memòria i vaig dir, clar, home, aquell dia que hi vam tenir que anar a les 3 de la tarda...
I vau gravar tota l'obra.
Va ser un dia quan vam fer temporada al Romer, aquesta temporada no, l'anterior, hi va haver un dia que va ser una jornada d'aquelles galdoses, no? Perquè va ser tota la tarda de gravació i a la nit funció.
I a la nit funció.
I dius, és veritat, va venir la televisió a gravar-ho, és veritat. Primer em pensava que era una gravació d'aquestes de referència que teníem una mica nosaltres per treballar quan ho reposéssim. No, havia vingut la televisió i no ho recordava.
Bueno, tu fas el personatge real, el personatge autèntic. Bueno, i el Pere Quilué fa molts personatges.
Fa el de Mallorc i fa totes les veus ell.
Bueno, de fet, fa d'entrada el que és l'autor... Sí. L'autor de l'obra i l'autor del... Aquest Manuel que va seguir tot el judici des del primer moment. Sí. Es va sentir atret per aquest personatge, per aquesta difícil... Que jo, quan vaig llegir la primera vegada que vau conversar, ho vaig associar amb una pel·lícula que havíem fet.
Sí.
Anterior. Sí. Que es va fer... Que em sembla que un dels guionistes era el Piri Espanyol. Que estava basada en això.
Val.
Que era Eduard Cortés, era el director.
Ah, carai. Val.
El que passa que era una adaptació,
sí,
però no era una reproducció exacta com la que fèieu vosaltres.
Sí. Llavors, això que em dius em sona que m'ho havien comentat. Se n'ha fet... Aquesta història ha tingut diverses... S'han fet diverses versions per cine, també els francesos n'han fet un... I han agafat bàsicament el que és l'argument. Clar, la cosa de thriller que té, perquè és innegable, hi ha una qüestió policial, hi ha un seguiment policial, una miqueta de...
I una cosa incomplible, una persona que pugui estar durant 20 anys, o sembla així, uns 20 anys, amagant la realitat...
Sí. Hi ha una cosa, que és que això els grans poetes, els grans escriptors i els grans cineastes sempre han parlat d'aquest cantó inquietant de la vida. Des del Poe fins al Hitchcock, sempre han parlat de Fritz Lang, sempre han parlat d'una cosa que veus i una cosa que no veus però que va paral·lela. I allò pot aparèixer. Hi ha una cosa que és la naturalesa, el misteri de la naturalesa. No? Vull dir, ara va sortir el cas d'aquest del Jean-Claude Roman, però vull dir, fa 2 dies aquí a Provença, aquí al costat, hi ha hagut un cas escalofriant, que ja el sabem. Vull dir, és continu, són com forúnculs, són com xampinyons que broten. A vegades, i això és així, vull dir, a vegades no en ambients socialment depressius, al contrari, moltes vegades en ambients benestants. En el cas d'aquest, el cas nostre que ens referim ara, el de Jean-Claude Roman, bueno, una gent que vivien al costat de Ginebra, territori francès, però la distància de la seu a Andorra. Cobraven en francs suïssos. Una gent acomodada, una gent que havien tingut negoci de fusta. Bueno, és aquest món profund. Per exemple, no sé, jo recordo fa molts anys, no era una cosa tràgica així, però sí que va ser una cosa d'una tensió terrible, el sequestrament de la Maria Àngels Feliu.
Sí, de la farmacèutica.
De sobte, en un món idíl·lic, sí, puig sí, calm, la vall d'en Bas,
sí, sí, eh?
Apareix una monstruositat, i vull dir que... I tampoc no és el... No és, el no és una qüestió de profunditat de western, de cosa profunda, no, és en una situació acomodada. De sobte, no? Aquesta persona, a part dels complexes que ell tenia, és clar, tenia un ambient, i això s'ha parlat poc d'això, per això a l'hora de treballar-ho nosaltres, clar, hi havia un ambient que el portava això també.
Diguem que el director va ser Julio Manrique, no? Director de...
Sí, ell no va voler decebre la dona i els fills, però ell s'ho va muntar perquè ell no estava bé. Però sí que és veritat que alguna cosa en l'ambient hi devia haver de no decebre. Perquè ell hagués pogut ser... A veure, ell hagués pogut... Evidentment...
Que segur que venia de la infància.
Clar. D'una educació que t'han donat o d'uns ambients en els que et mous en els quals es fomenta el guanyador. Es fomenta el triomf.
I alguna cosa no es pot dir.
Clar. Algo d'això. Això sumat a una formació catòlica molt forta, a un no tallar el cordó umbilical amb els pares... Una sèrie de coses que es van sumar a ell. I, per altra banda, una intel·ligència prodigiosa. Clar, una persona que els sentiments van quedar dintre i que la seva solitud va elaborar un pensament fortíssim, per altra banda. I una capacitat de fer coses impressionant. És un cas sorprenent, però tinc la sensació de que és la punta de l'iceberg de moltes coses que no veiem. No, nosaltres no sabem. O sigui, és com allò que deia aquell escriptor tan bo, la Carson McCullers, no?
Sí.
El cor és un...
Sí, sí.
És un caçador solitari. És veritat, hi ha una... És una... No sabem el que és l'interior de la persona. Aquí es fa referència a això, no? Vull dir,
també és possible que la mateixa persona, amb unes condicions sociològiques diferents, evoluciona també...
Sí. Sí, probablement sí.
I és la mateixa persona.
Probablement sí. De totes maneres, el Pere Arquilloé, al final, al final parla d'una altra cosa, però al principi, després de la presentació de les cartes que li escriuen al personatge, diu una cosa que ho diu en un dels personatges que fa, que és un dibuixant d'aquests de judicis. La gent no sap el que és la bogeria. És horrible. És la cosa més horrible que hi ha al món. I això. Això ens connectem ja quasi amb el món de Dostoyevski.
Sí.
Ens connectem a Dostoyevski. Sí, allò sí, de dir, sí. No ho veiem com un... No ho veiem com una cosa que queda allà, sinó com una cosa que ens pot atacar, com ens pot atacar un càncer. No estem salvats de tornar, de que se'ns en vagi el cap.
Quina experiència personal tu com a actor representa aquest personatge... T'ha costat molt? Hi has entrat fàcilment?
Sí, sí, aquest personatge i jo... A veure, hi he entrat fàcilment. Tots els personatges són difícils d'entrar-hi. I aquest té la seva dificultat. Jo m'ho he pres... A veure, jo no he entrat en cap moment, com no acostumo a entrar-hi en cap moment, amb les qüestions psicologistes i amb les qüestions de patiment. Dono per entès... o m'agradaria creure-ho, i en aquest sentit amb l'equip ens hem avingut de seguida, de que tot això és un joc, de que estem dintre de tot estem representant una ficció. Malament aniríem si jo acabés la funció i estigués afectat de veritat. Acabaríem com el Tarzán o l'Anthony Perkins. Cosa, a veure, amb tots els respectes, que eren grandiosos, però no podem entrar, en coses psicodramàtiques. Estem en el món de la ficció i llavors, en aquest sentit, com qualsevol personatge, com el Bruno Ganz li devia passar, diferent, a l'hora d'interpretar el Hitler,
el que sigui,
És un joc. Les, tu ja... pots encarnar àngels, pots encarnar dimonis, pots encarnar el que siguis. Sempre t'hi has d'acostar amb una compassió, amb una compassió humana. I quan dic compassió, avui dia en diuen igual empatia, has de fer un viatge per poder comprendre i no jutjar l'ànima del monstre aquell o de tal. Has de poder... la nostra feina és mostrar aquesta ànima.
Sí, sí.
I en el cas present, doncs mostrar l'ànima d'un pertorbat, perquè a més és una la cosa que la diferencia aquesta història d'una altra és que d'entrada no és un monstre de caràcter shakespearià. No és un Macbeth, no és una bèstia, no és el Kurtz del Corazón de les Tinieblas. No, és un personatge digne gairebé del Woody Allen, és un desgraciat, és que fa riure. És una versió còmica de Raskolnikov, quasi. Allò, o sigui, i acaba sent tràgic. No anava camí de lo tràgic. Era un mentider, era una persona... o sigui, tot té uns tons de moment gairebé de vodevil. I després hi ha un moment que la mateixa por d'aquest personatge, la por terrible, el fa anar cap al crim. Però no apuntava res cap aquí. No és una... No tenia una empremta, aquest personatge, que dius, ui, amb aquest fet... O sigui, aquest personatge apunta maneres tràgiques, ja. Apunta com un altre tipus de... Un altre tipus de psicopatia o de patologia. Dius, ui, això ens en anem cap a... No. Aquest personatge és molt difícil... És tan difícil de definir que la gent... Això, directe, o aquest psicòpata i tal, dius, un moment, la psicopatia, el tanto, la psicopatia. Cada cosa és... Cada enfermetat és diferent, eh?
Tenim una altra cosa que m'agradaria comentar...
Sí, digues.
Que segueix una mica... No és igual, però vosaltres, amb la Míriam, teniu previst tornar a fer una obra amb Berkov.
Sí, Decadència.
Decadència amb Berkov, que no és que sigui exactament això, però que també apunta un tipus de personatges en el que juga moltíssim aquesta espècie de visió diferent del món ells interiorment.
Berkov salvant distàncies.
Ho teniu previst a l'Atrium, que és l'Atrium...
El nou Atrium.
Que l'han ampliat, jo me'n recordo quan la vaig inaugurar, que era una cosa que una capsa de sabates,
sí.
Molt... Inclús incòmode des del punt de vista dels
espectadors.
I van ampliar, de 90 localitats,
i
està molt millor. I vosaltres tancareu aquesta temporada amb aquesta obra.
Amb això, amb
Decadència.
Precisament des d'Alberto fa una cosa, concretament aquesta obra, fa una cosa que no està lluny d'un ball inclan. És un mirall deformador.
Mm-hmm. Esperpento.
Estem a la vora de l'esperpent. En versió anglesa, però estem molt a la vora de l'esperpent. És bàsicament agafar uns trets i aquests trets estripar-los. I en aquest sentit, és clar, apareix l'ànima més negra d'aquests personatges.
I en aquest cas són dos personatges que des del punt de vista visual, des del punt de vista vestuari, des del punt de vista...
Sí,
aporteu una imatge, doncs, d'acord amb tot això.
Sí, és una certa jet set anglesa, amb tots els prejudicis del món i més. I llavors amb tots els desfacis, amb totes les corrupcions, amb tota la seva ànima.
Estareu al maig o al juny?
No, ens anem al juny.
Al juny.
Ens anem al juny perquè entrem dintre del grec. Entrem dintre del grec, sí. Sí, i tornem amb això.
És molt interessant, jo quan vaig veure vaig pensar, hosti, molt, molt interessant, perquè vol dir dues coses. Per una banda, doncs que hi ha un teatre, en aquest cas seria l'Atrium, que a partir d'una aposta, doncs, de gent molt jove quan van començar i que volíem fer un tipus de teatre determinat i que el tema de la proximitat, el tema de tot això, que s'hagi mantingut tants anys
i que hagin
aconseguit, afortunadament, aquesta ampliació a la botiga del costat i poder ampliar-ho, em sembla fantàstic.
Però és que el que és meravellós és que, i això no és per, no és per raspallar ningú, no? Una persona que som amics i és un gran actor i un gran col·lega de professió, que és el que porta l'ànima, que porta allò, que és el Raymond Molins.
Sí.
Allà hi ha un motor molt bo.
Sí.
Allà hi ha una ànima. Sí. Com tot, com qualsevol parada, com qualsevol cosa, quan ho fan les persones, tot sempre. No, no depèn de que els països vagin bé o no. Depèn de les persones. De l'esforç i del treball. Llavors, que l'atzar giri, però d'entrada, aquesta sala Atrium, aquí s'ha estat picant pedra, i hi ha un alma mater allà darrere, i un equip. Però sobretot allà hi ha un director que és extraordinari. Allà hi ha un criteri molt bo, contra viento i marea.
No, i a més hi ha una sèrie de persones, com el cas tu, la Míriam, etc., que també jugueu un paper important amb la possibilitat de que aquesta sala pugui continuar.
El Lluís Marco també, hi ha hagut una sèrie de gent que han anat al Lluís Soler, hi ha una sèrie de gent que posa...
Sí, en Verdaguer també al principi, em sembla que també...
Sí, en David Verdaguer, sí, sí, és que en David Verdaguer estava, i tant, principi... i tant, vull dir que això va ser, això ho van començar una sèrie de gent, i a veure, tot això, el que dona d'esperança, a part de que s'obri una nova sala a Barcelona, que a Barcelona hi ha molta oferta i no hi ha teatres, bueno, no hi ha teatres, no s'obren teatres,
no s'obren teatres
perquè Balenyà té tots els teatres, no se n'obren, hi ha cines que estan tancats. El que és important és que un, sense ser-ho, directament, però que hi ha una cosa que fa molts anys que està en runes i que hauríem de tornar a refer-ho, mica en mica, que és el concepte de quan es parla del teatre off, l'off. L'off Broadway, l'off, el que sigui, el West End, quan parlem a vegades de segons quines nacions, l'off no vol dir desaparegut, no. Vol dir l'altre cantó del riu,
sí.
Una sala més petita on aquells actors fan aquell text que demana cambra, o demana el que sigui, que no tot es pot fer en els auditoris,
no tot es pot fer en
els nacionals.
Sí, sí.
Es necessiten sales que acullin una sèrie de coses, i es necessita una interdependència unes de les altres. Els National Theatres, hi ha 6 o 7 sales que treballen per ells. Són vasos comunicants. El que ha passat aquí des de fa 30 anys, progressivament, ha sigut un desastre. Un desastre a tots nivells, i en aquest sentit sí que és per responsabilitat a totes les administracions, siguin del partit que siguin.
Ah, sí.
Aquí no s'ha salvat ningú. Aquí no se salva ningú. Un abandono absolut de lo que era una cantera importantíssima, que era el teatre de petit format, que no és el cas aquest, però sobretot el que és el monof, el que és el que se n'ha dit sales alternatives.
I que permeten fer un tipus d'obra, començar, i que després són un tipus d'obres que després, amb els anys, aquests autors que començaven aquesta obra,
sí,
acaben fent una evolució que els porta...
Clar, però és que la majoria de grans autors, que, sobretot de molts països de l'estranger, grandíssims autors que ara són vaques sagrades, no? Els Pinters, els Edwards Bonds, han començat fent coses de tres personatges, i tres personatges no es pot fer en un auditori.
Sí, sí.
Es comença fent en llocs d'aquests. Aquests llocs sempre són laboratoris.
Sí, sí, sí.
Importantíssims. Sí. Com ho ha sigut, ho segueix sent, o en tot cas ho va ser, com a punt de partida, el que va ser el Teatre Fronterizo, que és l'origen de la sala.
Sí, sí, sí.
Això ha sigut molt important en aquest país, i això és una cosa que progressivament, a partir de l'obertura dels nacionals i dels grans monstres, això no treia que s'hagués d'abandonar l'altre. És meravellós que hi hagi l'altre.
Però de manera, Carles, tu aniràs, no dic amb un gran mostre, també, eh?
Què?
Aviat.
No, jo treballo amb grans mostres. Jo el que dic és que perquè hi hagin grans mostres, que és necessari que hi sigui,
ha d'haver-ho altre.
No es pot abandonar l'altre. No es pot abandonar. Diu, oh, no, és que si fem allò no podem fer... No, ho hem de fer tot. I si no, ho hem de poder fer tot.
I què és l'herència?
Ah, l'herència és una cosa monstruosa que necessita un monstre. Per descomptat, l'herència és una cosa...
Bueno, Carles està dient això, però ja tinc aquí l'herència de Matthew López, i que serà el llibre de Montjuïc a partir del 20 de febrer.
L'herència és un monstre que també es podria fer en una sala més petita. En aquest sentit, el llibre és ideal, perquè tot i sent un monstre, el llibre té unes mides humanes. És una ànima, la del Fabià Puigcerver, que va fer aquell edifici. Llavors, aquell edifici, allò és gros, allò és humà. I és on es fa l'herència. I sí, 6 horetes, perquè té 2 parts. Té 2 parts. Això és un text. L'herència és... com ho podríem dir? És, hi va haver Àngels Amèrica,
sí,
en una època,
sí,
que va marcar una època, i ara l'herència és l'obra, per mi, que marca el... És a dir, a veure, per explicar-ho d'una manera o altra, què és aquesta obra? Si Àngels Amèrica era en plena guerra, l'herència és parla de la postguerra, de lo que va ser el SIDA, de com estan la gent jove avui dia, després d'allò, de com van quedar els supervivents de tot allò. De com el,
L'herència que van tenir.
L'herència que van tenir. I llavors aquí darrere, o sigui, això és un text escrit per un noi jove que es diu Matthew López, americà, i és un monument, aquesta obra. És boníssima. Aquí hi ha moltes herències. No només l'herència de la història i del col·lectiu, sinó tots els punts de referència que hi ha. Estar fent aquesta obra és com estar fent una òpera o un oratori meravellós, perquè està plena o sigui, estàs treballant d'una manera naturalista i passes a una escena onírica, on és com si estiguessis, no sé, com si estiguessis circulant per una grandíssima novel·la.
I des de la quantitat de gent, portis el Daphne Baldouf,
sí,
la Belle Folk,
sí,
i bueno,
la Teresa Lozano, i una sèrie de gent jove meravellosa, meravellosa, el Daphne Baldouf, el Carlos Cuevas, i l'Albert Salazar, o sigui, una sèrie, i molts altres, o sigui, uns actors joves prodigiosos.
En principi ve que teniu del 20 de febrer fins al 16 de març.
Sí, això s'ha acollit.
Però tu veus que una obra com aquesta no es podia pensar en una programació més
a veure,
llarga?
Una obra com aquesta, aquesta obra s'ha fet a Londres i s'ha fet a Nova York. I allà s'ha assumit des del món privat, perquè és un tema, o sigui, la temàtica i com està escrita l'obra. Aquí, això, jo tinc la sensació de que una obra d'aquestes 6 hores i amb tanta gent i tal, doncs això només en aquest país, aquí a Catalunya,
això
només ho pot assumir el teatre públic, i això ho ha assumit algú sensible com és el Julio Manrique, perquè aquesta obra és una cosa que això és una iniciativa del Josep Maria Mestres, i qui ho ha acollit, això, ha sigut el Julio Manrique i ha sigut el Teatre Lliure, i penso que només es pot fer en aquell lloc així. Ara veurem com va això, ara l'hem de fer, a veure com funciona, i tant de bo funcionés més i això es pogués reposar. Però això d'entrada tant a Anglaterra com als Estats Units, això ha sigut assumit pel teatre privat, sí, sí.
I el que deies tu, que aquesta, la primera que van fer sobre aquest tema, doncs tenia aquesta potència,
clar,
aquesta,
clar,
força.
Clar, hi havia hagut Àngels Amèrica, clar. Per tant, torna al tema, a més, una cosa que tenim, no et diré si a favor, és una anècdota, aquesta obra està escrita als anys de la primera aparició del tram. I ara l'estrenarem quan hi torna a ser. Vull dir que
amb una diferència, penso, bastant significativa, que és que a més té un altre costadet, que déu-n'hi-do, que és l'Elon Musk. Amb l'Elon Musk al costat, vull dir, el senyor Trump encara pot fer coses molt pitjors.
Bueno, vol invadir Groenlàndia. A veure, és una cosa...
Groenlàndia i quedar-se a Canadà.
I
tornar a tenir el Panamà al control. I, en definitiva, el que vol és controlar senzillament tota la via marítima.
Sí.
Per dalt, per baix,
bueno,
pel mig.
El canal de Panamà, encara que hagin dit que han tornat la sobirania, el canal de Panamà és com el canal de Suez, que els anglesos no el deixaran mai, i els americans no deixaran mai, perquè per anar pel Cabo de Hornos, allà, encara que sigui fent veure que paguen lloguer,
sí, sí.
Ara, una altra cosa és invadir, una altra cosa és quedar-se a Groenlàndia,
sí.
O tocar segons què.
Sí.
Jo seria bastant relatiu. Una cosa és el que pies.
Ah, no, clar.
I l'altra cosa és... Jo, tot i que la situació no és per cantar i ballar, però sí que és veritat que aquest dia vaig veure que el Congrés o la Càmera de Representants no li posava fàcil.
Sí, sí.
Per tant, jo també confio en països com els Estats Units, que tenen tradició democràtica, també hi confio. Tota l'Amèrica demòcrata no es quedarà quieta.
Esperem-ho.
No, no s'hi ha quedat mai. Amèrica no es queda mai quieta. Poden guanyar uns, els altres emprenyen, i al revés.
No, i és veritat una cosa que està clara, i és que...
I la Commonwealth, Europa, però sobretot la Commonwealth.
Però tenim... hi ha un aspecte que ha canviat molt radicalment des de fa, posem 10-20 anys, que és el fet de l'aparició d'una altra potència, que és la Xina.
Sí, clar, clar.
Això sí. I això, que... això diguéssim, els equilibris que es produeixen entre un punt i un altre han anat canviant.
Sí, esclar.
Han anat canviant. I Europa no és el que en aquest cas érem al seu moment, i la URSS, en aquest cas Rússia, tampoc, però jo penso que això és...
Sí, maneres... el que passa és que en tot cas s'ha d'evitar el 3 sempre.
Sí.
Si n'hi ha 4, Europa i Estats Units s'han d'anar juntes,
oh,
i llavors Rússia i Xina, si volen jugar juntes, que juguin. Però vull dir que d'entrada, això que ha dit aquest mamarratxo de que no, Europa no... Un moment, ja veurem. Anglaterra també és Europa, eh?
Carles, tindrem una obra de teatre d'aquí un temps sobre aquest tema.
Oh, i tant. Oh, i tant, perquè passaran coses, clar. Clar que tindrem una obra de teatre.
Carles, Déu-n'hi-do.
Ah, espera't, i encara no m'he acabat. A part, després torno a fer una cosa al llibre. Jo m'hi quedo tot l'any.
Què és?
Després en petit format, a l'espai lliure.
Sí.
No vaig a espais grossos, vaig a l'espai lliure. Una cosa que havíem fet amb la Míriam ja fa anys,
sí.
Alaska i altres deserts, de Harold Pinter.
Ah, sí?
Dirigida per l'Ivan Benet.
Sí.
I amb la Mireia Xalà.
Alan Pinter, vull dir que també estem parlant d'això, d'un tipus d'autor,
sí.
Doncs que també va començar amb qualsevol... I després es converteix en una figura...
I tant, les seves obres, les primeres obres del Pinter es van estrenar en sales del West End, sí, en sales petites,
sí.
D'on hi ha el Globe ara del Shakespeare,
sí.
Allà aquells
sí,
Lambeth,
sí.
Tots aquells barris, sí, sí.
Sí,
sí, amb sales petites i amb actors que ara diem, oita, ho va estrenar l'Alan Bates. Dius, bueno, quan encara no era... ho va estrenar quan encara no era internacional... Bueno, quan encara no se'l coneixia internacionalment.
N'hi havia fet masses pel·lícules, havia fet... Perquè moltes vegades la projecció es produeix pel cinema.
Clar, la projecció és... Clar, va ser, sí, sí. Sí, sí. I dius, goita, l'Alan Rickman, ja hi era, l'Alan Rickman, i tant.
O sigui, que faràs després de l'herència?
Després de l'herència, allà mateix ja, baixo un ascensor i me'n vaig...
I fas Pinter.
Comencem a assajar-ho una setmana abans d'acabar l'herència. L'herència són 4 setmanes, eh? De fet, farem l'herència...
Però caldrà veure, Carles... Cal a veure si després això té una resposta important de públic, si això torna després, a la temporada següent.
Clar, això pot passar. Això pot passar.
Podria passar.
Això pot passar. Això pot passar, sí, sí. Vull dir que... No, però això en tot cas, que ho deies respecte a l'altre...
No, que això no ho canviarà, no... Perquè està programat...
Està programat, no, pues... això s'acaba, el del Pinter, això ho acabo, el de juny. I llavors me'n vaig a fer decadència. llavors me'n vaig a fer decadència, jo. Jo estic tot, o sigui, aquest hivern i aquesta primavera, estic allà lliure, i a principis d'estiu jo me'n vaig al Latrium, després.
Sí, molt bé. Doncs, Carles Martínez, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, com
sempre. I tindrem converses, espero que durem algun temps, perquè jo ja tinc una edat i ja estic començant a pensar si a partir dels 95 continuaré o no. Mira, el tècnic em riu, l'Oriol està rient allà darrere del vidre.
Tant de bo ens puguem veure molts anys aquí.
Molt bé, Carles, una abraçada.
Vinga, igual.
Vinga. Demà divendres al Teatre Auditori d'aquí de Sant Cugat es presenta una obra que és Los amigos de ellos dos, d'en Daniel Veronese i Matías de Federico, i tenim la gran oportunitat i la sort de poder parlar amb en Daniel Veronese, que és l'autor, però que el tenim a l'Argentina i que per tant ens està costant bastant poder fer la connexió amb ell. Bé, diem que Los amigos de ellos dos és una obra que està dirigida pel mateix Veronese i que els seus intèrprets són la Malena Alterio i en David Lorente. És una obra que volíem comentar amb ell precisament perquè ens expliqués aquesta reflexió sobre com percebem el lloc que ocupem en aquesta societat i amb els que considerem o es consideren els nostres amics. És una obra que, seguint una mica aquest tòpic clàssic que parlem d'Argentina i psicologia, podríem dir que potser té molt d'aquesta manera d'enfocar la situació, d'enfocar la vida, d'enfocar les relacions entre les persones. Sembla que estem intentant-ho, però veurem si podem. Si és possible, en parlarem, i si no, farem un comentari sobre l'obra, i que jo us puc avançar que és una obra que al teatre hi ha poques entrades, queden entrades a amfiteatre, i tota la platea en aquest moment està ja venuda. O sigui que si teniu interès en veure-la, més val que ja us preocupeu de comprar les entrades per poder anar-hi. Esperem que sí, que sigui possible. Sí? I sembla que sí, que ja és possible. Daniel Veronese, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estoy diciendo buenos días, pero no sé si son buenos días o buenas tardes o buenas noches. Sí.
No, son 15 para las 9 aquí.
Muy bien. Pues encantado de poder hablar contigo porque te comentaba antes que mañana viernes aquí en el Teatro Auditorio de San Cugat pasarán Los amigos de ellos dos. Es una obra que has escrito junto con Matías de Federico, que si no estoy equivocado es un colaborador, colaboráis habitualmente los dos.
Mira, yo lo conocí cuando estrenamos Bajo Terapia, que dirigí yo y versioné la obra. Ahí empezó el trabajo en conjunto, bueno, pero la obra ya venía un poco hecha por él y yo la reformé algunas cosas. Y a partir de ahí, y sobre todo a partir de la pandemia, momentos históricos que nos han cambiado la vida a muchos, sentíamos que para no sentirnos así tan desligados del teatro, empezamos a escribir juntos, y escribimos varias, 3, 4, ya ni puedo, no me acuerdo ahora, pero es como que enganchamos muy bien en, viste, para escribir de a dos hay que, no hay que escribir igual, hay que encontrar como una forma que encaje en el otro, ¿no?
Yo recuerdo precisamente esta obra que comentabas, que aquí se hizo en traducción en catalán, que es Sota Terapia. Ajá. Que se hizo en el Teatro Auditorio en el año 2016.
Sí, fui yo, la dirigí yo.
La dirigiste tú, mira, me recuerdo perfectamente que Francesc Ferrer, Marina Gatell, Cristina Plazas, Miquel Sitjà, Andrés Herrera y Meritxell Huertas. Bueno, pero de todas maneras, Daniel, hoy hemos de hablar de Los amigos de ellos dos. Tú planteas, claro, aquí una situación de dos parejas de amigos que se encuentran para cenar cada jueves desde hace muchos años. Pero en la obra lo que sucede es que dos no aparecen.
Sí, esa es la premisa de la obra, y que desencadena una serie de conflictos, entre dichos, entre esta pareja que la hace temblar. Y tiene una particularidad que no la puedo contar porque es un secreto que solo le decimos a los actores, que es lo que hay algo que está pasando en la obra que les sirve a ellos para actuar. No les serviría al público saberlo, porque por ahí la acomodaría en un lugar. En cambio, encontramos como si te dijera un formato extra infrahumano, y lo volvemos humano, lo más humano posible. Así que al final hay una situación un poco, ¿cómo diría yo? Extrema, algo que pareciera artificial o que no pareciera que tiene que ver con toda la obra, lo anterior de la obra, y que lleva el trabajo hacia un lugar más metafísico en los últimos 5 minutos de obra.
En definitiva,
pero si no,
son dos personas que empiezan a preguntarse un poco si sus amigos realmente se interesan por ellos, si realmente quieren ser sus amigos.
Claro. En realidad todos tenemos amigos que nos necesitan y nosotros también necesitamos a esos o a otros. Siempre hay amigos de nosotros dos que están hacia arriba o hacia abajo en el mundo de las relaciones. Siempre hay alguien que es bueno, pero bueno, lo quiero, le perdono estas cosas, y nosotros, con nosotros pasará otro que nos quiere y nos perdonan cosas. El tema es cuando uno siente que no te alcanza, que el otro que tiene más está tocado por una varita divina o que no se merece tanto, que con poco logra mucho y tú que te esfuerzas diariamente no consigues, y no es envidia, es un solo decir, ¿por qué la vida es tan injusta conmigo? Esto es uno de los personajes, y el otro de la pareja, al contrario, está siempre, es como que si entendiera más, mejor la vida, o de otra manera, siempre dice, no quiere ser como ellos, no se puede cambiar. Hay un discurso que me gusta mucho, aparte como lo dice Malena, que habla de que en la vida lo que te ha tocado, te tienes que no resignar, pero tienes que aceptar. Es un discurso, si uno lo escucha, dice, no puede ser así, hay que ir siempre por más. Sin embargo, la forma en que está construido y la forma que lo dice Malena, a mí me hace pensar, a mí me gusta mucho esa parte de la obra, dice, lo que nos ha tocado es esto. Por más que la gente quiere, obviamente, todo el mundo quiere prosperar, quiero ser más, son muy, muy pocos lo que consigue. Puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de partido político, de sexo, puedes cambiar, pero de personalidad nunca vas a cambiar.
Es muy difícil poder cambiarlo. Daniel, claro. Yo creo que tú tienes...
escucharlo. Tienes un... Es feo escucharlo, digo.
Sí.
Pero a mí me gusta esa cosa ríspida que entra ahí en una situación. Digo, ¿pero cómo me dices eso al marido? Pero y la gente esa que grita, que pidiendo, dice, y esa gente grita porque sabe que quiere otra cosa y que no la va a tener nunca.
Hay un aspecto quizá de la obra, no sé si acierto o no, y es que tú eres un gran admirador de Chekhov.
Sí, por supuesto.
Y entonces el estudio de los personajes, el estudio de aquellas situaciones en que parece que no sucede nada y sucede de todo.
Sí, y Chekhov, fíjate, nunca me había puesto a pensarlo esto, pero los personajes de Chekhov dicen algo mejor llegará. Esta vida en la cual sufrimos no puede ser nuestra vida. Entonces, tiene que haber algo mejor. Tengamos, me estoy acordando del final de Tío Baña, dice, ya descansaremos, ya vamos a tener, también que habla de la muerte ahí, pero siempre que tengamos confianza que algo viene, y esa esperanza, o esa espera de algo mejor, con esa espera se nos va la vida. Siempre queremos, obviamente, es lógico que el hombre quiera, y la mujer, digo, ¿no?, en el sentido genérico, que los humanos querramos algo que no tenemos. Es lógico, queremos eso y por ahí eso nos marca nuestro estar en la vida. Pero Chekhov de alguna manera también está diciendo que eso es vivir, y es muy probable que eso no llegue nunca. Esa ansia por algo mejor, una vida que nos merezcamos más, ¿no?
Pues Daniel, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por poder disponer de unos minutos contigo, y bueno, mañana, en fin, te puedo anticipar que los amigos de ellos dos, el teatro está prácticamente con todas las localidades vendidas. O sea que quedan muy pocas, que ya le he dicho antes, para que el público se entere y que piensen que solo quedan entre 20 y 25 entradas de 900, o sea que fíjate tú.
Hermoso, hermoso. Disfrútenla como nosotros disfrutamos hacerla, haberla hecho y ellos hacerlo ahora en el escenario. Me da mucho placer esto que
Muchas
dice.
Gracias, Daniel. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Hasta la próxima.
Anem ràpid perquè ens queda molt poc temps i és que estem escoltant també The Show Must Go On de Queen, perquè ja he explicat abans també el diumenge, no, dic malament, el divendres es fa el Queen Tribut aquí al Mercantic, al Sigo de Mercantic, a les 22:30. Però el mateix divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, aquests amics d'ells dos, d'en Nadia i Benedessa, que ja han parlat, i el dissabte a les 18 hores a la Sala Clavé de la Unió, Udols, concert d'Alba Careta, Enrio i Santi Careta. I el diumenge a les 19 hores al Teatre Auditori, dansa amb la companyia La Veronal, que presenta Firmamento, idea, direcció artística i coreografia de Marcos Morau, aquesta darrera en col·laboració amb els 8 intèrprets, ballarins i ballarines i actors i actrius, una peça especialment dirigida a la joventut sobre la pèrdua i l'esperança. I vinga, us deixo en Queen. Adeu!